Veus.
Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar.
Distàncies, de Juan José Domenchina. Distàncies. En la vida hay distàncies. El hombre emite su aliento, el limpio cristal se empaña. El hombre acerca sus labios al espejo, pero se le hiela el alma. Pero se le hiela el alma. Distancias. En la vida hay distancias.
Escoltat una versió de l'imagen de John Lennon interpretada per Pablo Duchovny.
Veus.
A continuació us llegirem el conte Un tall, de Quim Monzó, inclòs en el seu llibre de relats 1000 cretins.
El Toni entra a classe corrents amb els ulls esverats i un tall al coll. És un tall profund i ample, del qual vessa sang, més que vermella, d'un granat brillant. A simple vista i sense la verificació oportuna, un hom diria que, com que la carn s'ha obert, el trau, que al principi devia ser una línia milimètrica, té ara una amplada de 2 o 3 centímetres. La llargada podríem situar-la en 20 o 25, ja que comença sota l'orella esquerra, baixa pel coll i acaba a l'altura del pit, una mica més a la dreta de l'estèrnum. M'han tallat amb una ampolla trencada. La sang li regalima pel coll i li taca la camisa blanca de l'uniforme. També té el coll de l'americana xop de sang. A veure, aquestes són maneres d'entrar a classe, Toni? És que el Ferran i el Roger, senyor, han agafat una ampolla trencada que hi havia a prop de la màquina de begudes, me l'han clavada i... Com s'entra a classe, Toni? És així com s'entra a classe? De qualsevol manera s'entra a classe? S'entra a classe sense dir bon dia? És això el que hem après a escola, Toni? Bon dia, diu el Toni mentre col·loca la mà dreta contra el tall per intentar aturar la sang. Fa molt de temps que, en general, els costums han anat degenerant i no és pas culpa vostra, ho sé. També és culpa nostra, de les institucions que no som capaces d'oferir una educació que fonamenti personalitats educades en el rigor i la responsabilitat. Però també és culpa de la societat. És culpa de tants de pares que exigeixen que l'escola supleixi l'autoritat que ells són incapaços d'exercir. Tu, Toni, només n'ets una mostra, un gra de sorra a la platja infinita del desgavell universal. On és el rigor d'antany? On són l'esforç i el sacrifici? On són els detalls bàsics d'educació, d'urbanitat, que us hem inculcat dia rere dia des que vau entrar en aquesta institució? Sé que a molts altres centres educatius es practica una educació més laxa i que, essent impossible ara un aïllament total de cada individu, i coneixent la tendència que té el jovent a barrejar-se i confraternitzar, sé, per tots aquests motius, que per més que la nostra institució lluiti per educar-vos d'una manera exemplar, si nosaltres som els únics que us inculquem unes normes, teniu massa a l'abast el perill d'encomanar-vos de la laxitud dels altres. És que estic tot ple de sang, senyor. Ja ho veig. I també veig com estàs deixant el parquet. Per no parlar de la camisa i de l'americana. Ja saps que m'agrada que l'uniforme estigui sempre impecable. Però d'això en parlarem després. Ara, vés a recepció i demana al senyor Manolo el pal de fregar i una galleda d'aigua. I procura no anar regalimant sang per tot el passadís, que també l'hauràs de netejar.
That's all very well, but what are we going to do about him?
Later on when it's dark, we'll take it to some secret place and bury it.
Oh yeah, of course we could do that. Don't suppose he's got any relatives gonna come poking me and looking for him.
Seems a downright shame.
Shame.
Seems an awful waste. Such a nice plump frame. What's his name has had? Has, nor he can't be traced. Business needs a lift. Debts to be erased. Think of it as thrift, as a gift, if you get my drift. Seems an awful waste. I mean, with the price of meat, what it is, when you get it, if you get it.
Ah.
Good, you got it. Take, for instance, Mrs. Mooney and a pie shop. Business never better, using only pussycats and toast. Now a pussy's good for maybe 6 or 7 at the most. And I'm sure they can't compare as far as taste.
Mrs. Lovett, what a charming notion.
Well,
eminently practical and yet appropriate
waste.
As always. Mrs. Lovett, how I've lived without you all these years, I'll never know.
Think
how
about
delectable.
It, lots of other gentlemen are soon becoming for a shame. Why they
how
think of
choice,
all
how
their
rare.
Pies.
For what's the sound of the world out there?
What, Mr. Todd, what, Mr. Todd, what is that sound?
Those crunching noises pervading the air.
Yes, Mr. Todd, yes, Mr. Todd, yes, all around.
It's man devouring man, my dear.
Then
and
who are we to deny it in here?
these are desperate times, Mrs. Lovett. Desperate measures are called for.
Here we are, hot out of the oven.
What is that?
It's priest. Have a little priest.
Is it really good?
Sir, it's too good, at least. Then again, they don't come, it sins all the flesh. So it's pretty fresh.
Awful lot of fat.
Only where it's at.
Haven't you got poet or something like that?
Now you see, the trouble with poet is, how do you know it's deceased? Try the priest. Lawyer's rather nice.
If it's for a price.
Order something else, though, to follow, since no one should swallow it twice.
Anything that's lean?
Well, then, if you're British and loyal, you might enjoy Royal Marine. Anywhere it's clean, though, of course, it tastes of wherever it's been.
Is that squire on the fire?
Mercy, no, sir, look closer, you'll notice it's grosser.
Looks thicker, more like vicar.
No, it has to be grosser, it's green.
The history of the world, my love.
Save a lot of graves, do a lot of relatives' favours.
Is those below serving those up above?
Everybody shaves, so there should be plenty of flavours.
How gratifying for once to know that those above will serve those down below.
What is that?
It's fop, finest in the shop. Oh, we have some shepherd's pie peppered with actual shepherd on top. And I just begun. Is the politician so oily? It's served with a dooley, have one.
Put it on a bun, well, you never know if it's going to run.
Fry the fryer, fry the fryer.
No, the clergy is really too coarse and too mealy.
It's compactor.
Ah, but always arrives overdone. I'll come again when you have judge on the menu. Have charity towards the world, my pet.
Yes, yes, I know, my love.
We'll take the customers that we can get.
High born and low, my love.
We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone,
we'll
meaning
serve anyone,
and to anyone at all.
Ha sonat la cançó A Little Priest, de la pel·lícula Sweeney Todd i la seva banda sonora original de Stephen Sondheim.
És el programa radiofònic que més ens sorprèn.
El Comte Arnau, de Josep Maria de Sagarra, interpretat per Lluís Soler. Cant primer.
Per la finestra enreixada, guaita els boscatges i els camins deserts. Si s'acluca la llàntia endormiscada, ella vigila amb els dos ulls oberts. És la muller del Comte Arnau i espera la tornada insegura del marit. Un pèl blanc li traï la cabellera i els anys de fruita li han desfet el pit. A cada cop la vigilant mestressa aixeca el front a flor de finestral i enfonsa l'ull dins la boscúria espessa des de la gorja tèrbola al cimal. La boscúria, amb la fosca que s'hi cria, té en aquest punt de calma de la nit aquella mena de salvatgeria que ella palpa en el cor del seu marit. Però enllà de les cambres ve somorta la cançó del bleixar dels seus infants, que el pensament li escalfa i se li emporta per les tresqueres d'uns camins llunyans. Ai, comte Arnau, senyor de mes besades, que ets el meu viure i que ets el meu turment. Què puc fer si jo tinc les mans lligades i el meu braç no és pel teu capteniment? Els meus llavis escaldes nit i dia i m'arracones com un entrebanc. Si et pogués avorrir, t'avorriria, però et tinc massa endintre de la sang. Amb un urpa cruel el cor m'encetes i pateixo, atuïda per l'esglai, el dolor de les teves malifetes i aquest amor que no s'acaba mai. I tu, filleta meva Margarida, que t'estàs espigant i eixorivint i et sento sospirar ben adormida la tendror d'aquest pit que se't va omplint. Tu que ets la gran i l'entenimentada, quan deixis la rotllana i el teu joc, posaràs en l'amor la flamarada del teu pare que mira com un foc, o et voldràs assemblar la teva mare i guiaràs els teus germans petits amb un pols de modèstia flor de cara i el pes suau de la filosa als dits. Per fi li arriba un gran brugit de fora. Lladren els gossos i tremolen veus. Veus i lladrucs s'han barrejat alhora. Soroll de llances i trepig de peus. Guaita endins esmunyir-se una figura. Molt a la vora ha de grinyolar la clau. I se li estreny el cor i el bleix s'atura i es troba amb els dos ulls del comte Arnau. És l'amo nomenàs de bona planta, amb nou pams estirats, barba negrenc. El llavi jossaner se li decanta. Du a mitja galta la senyal d'un trenc. L'ull d'un to com la fulla de l'alzina, oberts i vius els finestrells del nas, el front molt bru, la cabellera fina, la mà peluda i enfortit el braç. Porta cuiro ferrat a les costelles, un barret amb plomalles i galons i capa fermellada amb tres cibelles que li va del clatell fins als talons. El comte Arnau a la muller s'acosta. Li besa els llavis i li pren la mà. I amb aire de pregunta i de resposta canvien aquest to d'enraonar. Ai, muller, que teniu les mans gelades. Ja em pensava que fóreu a dormir, amb les dues parpelles aclocades i el cabell escampat sobre el coixí. Déu us guardi, marit, que ja em temia que no fóssiu perduts serres avall o que algú no us ferís de traïdoria o us hagués estimbat vostre cavall. Aquesta hora, sense llum i sense fressa, em dóna el pensament més aclarit. I pel meu cor no hi ha pas res. M'estressa que em sigui tan amable com la nit. No hi ha res com la nit, i a mi m'engresca el sorollet tan clar i el cantussol, i ran dels polsos la ventada fresca, i anar pensant i caminar tot sol. No sabeu, muller meva, quina cosa és sentir-te temut de molta gent, és sentir que el covard ets una nosa i l'envejós et mira malament. Ja us conec els repics de la cantada i aquest bleix i aquest braç de mal govern. Ai, marit meu, és menja molt salada que es cou amb brasa viva de l'infern. Vos, tot esperitat, amb la cabòria de jugar i beure i caminar a l'atzar. Què us en queda als racons de la memòria de tot això que encén la vostra llar? Vos, què en sabeu, marit, d'aquestes coses, a dalt del cavall vostre celebrat? No coneixeu l'olor de tantes roses que mig endormiscat haveu sembrat? Per això, muller meva, jo prendria de cada cosa el que em vingués de gust, sense flaquir-me per la malaltia d'escatir si el que fas és bo i és just, sense mirar-li on poses la petjada ni si esclafes lluernes o escorpins, i content perquè saps que l'ha guiada una mena de llum que portes dins. Ai, marit meu, aquesta llum que portes, com coneixes si et guia el bé o el mal, si és reflex d'aquelles aigües mortes que s'han podrit en un racó infernal? Ai, muller meva, de paraules plenes i de cel i d'infern ja te'n faig franc. La meva llum ve de les meves venes, i a les venes tan sols s'hi cria sang. Tu, muller, ets blanca i fina com l'ametlla, que el cor del préssec té l'acolliment i vigila i no es mou i fa la vetlla fins que els cucs se la mengen lentament. Jo, d'aquesta manera tan reclosa, no sabria pas viure molt ni poc. La paret del pinyol fora una nosa que hauria de desfer-se amb el meu foc. Voldria ser plantat en terra humida i que grillés l'amell d'un tany molt fi, tot esverat d'aquella nova vida que pels terrossos es va obrir en camí. Xuclant la fosca, les sentors estranyes, els verins i les gràcies del grumoll, conèixer l'aglavat per les entranyes, allí on el tau fa el niu, sense soroll. I quan la lluita comencés d'aprendre, sortia flor de clarors molant el bri, incert i desmaiat, i d'un verd tendre que la llum no se sap ben bé a venir. I aleshores, amic de les tronades i amic de l'aire i les cremors del sol, del gripau que envoltés amb les petjades i l'ocell que em fregués amb el seu vol. Verd i vermell en temps de pau i guerra, sense que el llamp m'emblanquinés d'esglai, amb el tronc ben endintre de la terra i amb el brancatge dominant l'espai. I aquí la dona se'l guaitava muda, i ell s'enrugia i li fallava el peu, que li feia pels dintres de beguda aquell abandonar-se el to de veu. I ella en el seu costat s'estava dreta, capgirada del tomba i dona bulls, dolça i humil com una cuareta, se l'anava menjant amb els dos ulls. Però la son les galtes els prenia i ells se n'anaren cap al dormidor. Quan la llum dels estels empalidia i enllà es veia una faixa de claror.
Hem escoltat un fragment del cant primer del Comte Arnau de Josep Maria de Sagarra, interpretat per Lluís Soler. El mateix Lluís Soler va escriure per l'edició del Comte Arnau que La Campana va fer el 2006 l'epíleg que us llegirem a continuació.
Fins i tot abans de saber-les escriure, els humans ja buscaven la manera d'explicar-se històries i fer-les córrer d'un lloc a l'altre. Procuraven fer-ho de manera que l'orella dels qui les escoltaven s'hi trobés a gust i feien servir trucs molt senzills que facilitessin la memorització i la comprensió d'aquestes històries. Combinar paraules de manera que l'orella que les escolta no pot deixar d'escoltar-les. He llegit que Plató, de la poesia, en deia llaminadura de l'ànima. El vers et fa adonar de tot allò que serva i transmet una llengua. Per això estimo els poetes. Quan analitzes l'organització interna d'un vers, t'adones que el poeta coneix els secrets de la llengua, però també t'adones que la llengua regala al poeta tota la vida que la mare. Hiatus, diftongs, triftongs, contactes vocàlics entre mots, accents, cesures, signes ortogràfics, la lingüística i la mètrica de Bracet. Si el poeta i la poesia són una mateixa essència, la poesia i la llengua viuen a la mateixa casa. No sé si és animal o planta, però sé del cert que una llengua és un ésser viu amb totes les seves propietats. Neix, creix i es transforma contínuament, i si emmalalteix i no trobem la manera de curar-la, mor. Per això, fins i tot una llengua que desconeixem ens fa riure o plorar, i els pèls se'ns posen de punta només d'escoltar-la. La llengua és subtil i entremaliada, t'adones de com sovint ajuda el poeta en la seva feina de fer versos. Ell la coneix a fons i en coneix els seus amagatalls, però ella, amb tants i tants d'anys d'anar de boca en boca, cisellada pel temps a tort i a dret, també sap com ajudar el poeta des del silenci i perquè les paraules li quadrin i tinguin la màgia que les fa versos. Els versos s'escriuen per ser dits en veu alta i per ser escoltats. Ho crec així. És quan els dius i algú els escolta que pren vol tot l'esclat de sons que s'hi amaguen. Llavors el vers es fa música i troba la seva raó de ser. No hi ha res de més bon fer que dir versos. El poeta t'escriu la partitura i tu només has de ser prou respectuós per llegir-la tal com està escrita. No s'hi val a llegir-la com et doni la gana, només s'hi val a interpretar-la com et sembli més bé perquè qui t'escolta no pugui deixar de fer-ho. Fa molts anys que el comte Arnau, aquest comte Arnau de Josep Maria de Sagarra, em fa d'amic. En aquest llarg poema, el poeta hi va abocar tota la màgia del seu vers i tot el seu saber dramatúrgic. Aquest comte Arnau és la il·lusió d'un home que després d'escriure més versos que ningú, d'estrenar drames i comèdies, de traduir pràcticament totes les obres de Shakespeare, de fer de cronista de la seva vida i de la seva època, decideix, al bell mig del camí de la seva vida, enfilar més de 10.000 endecasíl·labs, sense cap pressa, amb un sol desig, parlar de la vida de la millor manera que ell sap fer-ho. Amb versos. Uns versos escrits amb la mà del seu cor, els 12 síl·labes mètriques, els endecasíl·labs. No sé analitzar i descriure en paraules tots els secrets que guarden els versos d'aquest llarguíssim poema. Estic segur, però, això sí, que en tants d'anys de tenir-lo vora meu, m'ha ajudat a estimar el vers i els mots i, sobretot, a entendre que, moltes vegades, tota l'emoció que volem fer arribar amb les paraules que diem s'amaga com un tresor de temps enllà en la seva forma i en totes i cada una de les connexions i interrelacions que els hi donen sentit. M'ha fet veure que no s'ha de maltractar mai una llengua, sigui la que sigui, perquè els que la parlen ho fan per necessitat i perquè només amb ella saben dir no tan sols allò que pensen, sinó també expressar tot allò que senten.
Walking on the Moon, de The Police, una petició de l'Adrià a través de radioveus@hotmail.com.
Es pot confiar en les males persones. No canvien mai. William Faulkner.
Què va passar? El 14 d'octubre.
El 1503 neix el matemàtic i astròleg Nostradamus. El 1536 mor el poeta Garcilaso de la Vega. El 1959 mor l'actor Errol Flynn. El 1977 desapareix el cantant i actor Bing Crosby. I el 1990 mor el director d'orquestra i compositor Leonard Bernstein.
El 15 d'octubre.
El 70 abans de Crist neix el poeta Publi Virgili Maró. El 1690 mor el pintor Juan Valdés. El 1783, per primera vegada, éssers humans pugen a un globus aerostàtic. El 1844 neix el filòsof Friedrich Nietzsche. El 1901, els escriptors Enrique Jardiel Poncela i Bernard von Brentano neixen. El 1917, Mata Hari és acusada d'espionatge a favor d'Alemanya. El 1924, Espanya escull la primera dona per alcaldessa, i en aquest cas és a Alacant. El 1940, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, és afusellat. I el 1990, Mikhail Gorbachev rep el Nobel de la Pau.
El dia 16 d'octubre.
El 1652 finalitza la Guerra dels Segadors a Catalunya. El 1793, Maria Antonieta mor a la guillotina, igual que el seu marit, Lluís XVI. El 1854 neix Oscar Wilde. El 1927 neix l'escriptor Günter Grass. I el 1978, Joan Pau II és nomenat papa.
El 17 d'octubre.
El 1483, Torquemada és anomenat papa inquisidor, general d'Aragó, Catalunya i València. El 1813 neix el dramaturg George Buchner. El 1849 mor el compositor Frédéric Chopin. El 1911 s'aproven les bases per la Mancomunitat a Catalunya. El 1915 neix el dramaturg Arthur Miller. El 1918 neix Rita Hayworth. El 1919 s'inaugura la primera línia de metro a Espanya, la de Madrid. El 1920 neix Miguel Delibes i l'actor Montgomery Clift. El 1934 el Premi Nobel Santiago Ramón y Cajal mol. El 1985 primer sorteig de la Loteria Nacional a Espanya.
El 18 d'octubre.
El 1931, l'inventor Thomas Alva Edison també mor. El 1955, José Ortega y Gasset desapareix. El 1959, el Lunik 3 soviètic envia fotografies de la cara oculta de la Lluna. El 1967, la sonda espacial Venus 4 es posa a la superfície del planeta Venus i el 1994 mor l'actriu Conchita Montes.
d'octubre.
El 1754 mor l'escriptor Jonathan Swift. El 1868 Espanya adopta la pesseta com a unitat monetària i el 1989 Camilo José Cela guanya el Nobel de Literatura.
d'octubre.
El 1918 és el final de la Primera Guerra Mundial. El 1975 comença la Marxa Verda de milers de marroquins sobre el Sàhara Occidental i el 1978 es funda el Partit Polític Nacionalista Basc Herri Batasuna.
El 21 d'octubre.
El 1835 neix el químic i industrial Alfred Nobel. El 1859 neix el president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià. El 1954 les tropes aliades entren a Alemanya. El 1982 Gabriel García Márquez rep el Nobel de Literatura i el 1994 mor l'actor Burt Lancaster.
d'octubre.
El 1883 hi ha la inauguració a Nova York del Metropolitan Opera House. El 1906 mor el pintor Cézanne. El 1973 mor el violoncel·lista i director d'orquestra Pau Casals. I el 1975 mor l'historiador Arnold Toynbee.
d'octubre.
El 1934 s'assoleix el rècord de velocitat d'un avió, 709 km per hora. El 1940 neix el futbolista Pelé. El 1969 Richard Nixon declara que les tropes nord-americanes es retirin progressivament del Vietnam. I el 1977 Josep Tarradellas pronuncia la mítica frase «Ja sóc aquí».
d'octubre.
El 1999, Àlex Cribiller guanya el campionat del món de motociclisme. El 1984, la UNESCO declara d'interès mundial 5 monuments espanyols. El 1970, el socialista xilè Salvador Allende és escollit president. El 1945, hi ha la creació de l'Organització de les Nacions Unides, la ONU. I el 1931, el mafiós Al Capone és condemnat a la presó.
d'octubre.
El 1980 es descobreix a Cadis el teatre romà més antic de tot Espanya i el 1978 Catalunya i Euskadi aproven en referèndum els seus estatuts d'autonomia.
d'octubre.
El 1965, els Beatles reben l'Ordre de l'Imperi Britànic per la seva contribució a la música d'aquest país. El 1885, Pasteur dona a conèixer els seus treballs sobre immunització contra la ràbia a l'Acadèmia de Ciències de París. I el 1863 es funda a Ginebra el Moviment Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja.
A little boogie coming on. What do you think? You know what it's called? Get into the groove, baby.
feet. It seems I'm ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets rip.
There's been a lot of rumors lately about a certain band called Queen. And the rumors are that we're going to split up. What do you think?
Hem escoltat Another One Bites the Dust, de The Queen, peça interpretada en directe en el mític concert de Wembley.
Thank you.
Veus.
Veus.
Todos los años lo mismo en cuanto llegan estas fechas. Van en aumento los analfabetos e iletrados de este país, pero eso parece ser lo de menos. Cada vez se celebran más días del libro y a mí me toca explicar por qué hay que leer. Ayer, en una emisora de radio, fui invitado a explicar a los oyentes, en 2 segundos, por qué deberían animarse a leer. Para que literalmente se animen, respondí. A punto estuve de añadir, y para que de paso logren la salvación del espíritu, ese ideal de Musil. Esto último no lo dije, me pareció excesivo y además habría sobrepasado los 2 segundos de tiempo exigidos. Ya no soy el rígido enfermo de literatura de antes. O mejor dicho, empiezo a no entender por qué debo hacer apostolado de la lectura. Que cada iletrado de este país haga lo que quiera, faltaría más. Por otra parte, odio a casi la humanidad entera y me paso el día poniendo bombas mentales a todos esos hombres de negocios que editan libros, a los directores de departamento, a los líderes del mercado, a los equilibristas del marketing y a los licenciados en economía. Pongo bombas mentales tanto a estos como a sus disciplinados gregarios y al resto del mundo en general. Me pregunto, pues, por qué razón debería echarles una mano y recomendarles que leyeran libros si solo les deseo el mal, si solo quiero que aumente su estupidez y se estrellen de una vez por todas viajando en el tren de la ignorancia que pagamos todos, pero que algún día ellos pagarán muy caro yéndose al pozo sin fin del fracaso, con la música a otra parte, a una industria diferente. Es más, les detesto tanto que me encantaría que les obligaran a leer, que desde algún lugar saliera un pérfido decreto, una drástica orden de acercarse al libro, y de pronto las ciudades de este país se convirtieran en bibliotecas de forzada, caótica y mentecata actividad intelectual. De este modo, el fracaso de las vidas de esos analfabetos altivos sería doble. Estaría, de una parte, el ya de por sí estrepitoso fracaso de toda la vida, al que habría que añadir el producido por el contagio con los literatos. Nadie duda a estas alturas que ser escritor es fracasar. Y ya no digamos con los libros, esas asombrosas extensiones de la memoria y la imaginación que llevamos a las playas y hacemos fracasar no leyéndolas, sino enterrándolas en un inconsciente gran libro de arena, bien distinto del borgiano. De esta forma me vengaría de las llamadas al apostolado que me llegan siempre por estas fechas y de las constantes dudas que tanto conviven conmigo y que me empujan miserablemente a decir que a nadie se le puede recomendar que lea, pero al mismo tiempo me empujan a pensar que en realidad, por mucho que no me agrade, debería ejercer el apostolado de la lectura, aunque tan solo fuera de forma estilizada, diciendo, por ejemplo, que no hay nada que decir, salvo que, sin la literatura, la vida no tiene sentido. Aunque, claro está, solo puedo convencer de esto último a los que leen, y gracias. Y es que muchos de los que leen creen que es obligatorio hacerlo, y estos son más peligrosos, porque transmiten una sensación evidente de tedio. No parecen haber leído una frase memorable de Montaigne. No hago nada sin alegría. Con esta frase, Montaigne quería indicar que el concepto de lectura obligatoria es un concepto falso. Si encontraba un pasaje difícil en un libro, Montaigne lo dejaba. Como Borges, que decía que un libro no debe requerir un esfuerzo.
Us hem llegit un fragment del Mal de Montano, d'Enrique Vilamates. Aquesta novel·la és la primera recomanació de la dieta equilibrada d'aquesta setmana.
I en l'apartat cinematogràfic, La soledad del corredor de fondo, una pel·lícula dirigida per Tony Richardson l'any 1962. La soledad del corredor de fondo va ser un referent per tota una generació. Ofereix un retrat descarnat de l'època, mostrant-nos l'enorme diferència d'oportunitats entre les classes marginals i les benestants. Es tracta d'una pel·lícula extraordinària amb una fotografia en blanc i negre impecable. Està magníficament interpretada per Michael Redgrave, Tom Courtney, Avis Bunash, Alec McCowan i James Bolam, entre d'altres. La soledat del corredor de fondo i la novel·la El mal de Montano són les recomanacions de la dieta equilibrada d'aquesta setmana. Podeu trobar totes dues propostes a la Biblioteca de Sant Feliu de Codines. En el programa d'avui ens han acompanyat Juan José Domenchina, John Lennon, Pablo Duchovny, Quim Monzó, Stefan Sondheim, Josep Maria de Sagarra, Lluís Soler, The Police, Enrique Vilamates, Tony Richardson, Queen, Coldplay, Juan Crisóstomo Arriaga i Luarna Lubre.
Ens podeu visitar al nostre blog www.radioveus.blogspot.com, gestionat per la Mary Girós, o també teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic radioveus@hotmail.com. Esperem els vostres suggeriments i comentaris.
Veus és un espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat pel Salvar Tessero, el Xavi Capdevila, la Sílvia Tortosa i la Ruth Vilar. I ens acomiadem amb Coldplay i Viva la vida!
Streets I shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Veus és gratis, és addictiu i és legal. I a sobre no demana res a canvi. Enganxa't al Veus.